Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio amb Josep Lluís Blázquez.
A finals de novembre, a Oslo, es van fer públics els projectes guanyadors del concurs internacional convocat per Etat Fornebubanen, una corporació participada per l'Ajuntament d'Oslo i la regió d'Akershus pel disseny de 6 noves estacions de metro que connectaran el centre de la ciutat amb alguns municipis de l'àrea metropolitana. Entre les més de 80 propostes ha resultat premiat el projecte per a l'estació de Flitternet presentat per l'estudi barceloní Mestres Vogue, un emplaçament situat molt a prop de la torre de control de Fornebu, l'antic aeroport de la ciutat.
En aquesta zona actualment hi ha les seus de Telenor i Equinor, que són les dues empreses més importants de Noruega als sectors de les telecomunicacions i petrolier respectivament, el centre cultural Bærum Kunsthall i una àrea residencial projectada amb 7.000 nous habitatges i oficines. A part de les virtuts i l'originalitat del projecte, que tot seguit us explicarem, cal destacar que és l'única obra estrangera que ha resultat premiada juntament amb una altra del prestigiós despatx de Zaha Hadid.
Aquests dos porxos extrem i extrem aboquen una mica les ales dels avions antics, no?
Sí, sí, el títol del projecte era Volare. I sí, vam pensar que era l'estació d'un punt important en la història de la ciutat. Era bonic tenir un record d'aquest passat.
Dels avions de mitjans del segle XX.
Sí, dels avions de mitjans del segle XX, amb aquesta estructura en aspa.
Doncs estem amb Maria Mestres, el 50% de Mestres Vogue. Bon dia i l'enhorabona per haver aconseguit aquest nou projecte.
Moltes gràcies.
És una col·laboració també amb despatxos portuguesos, no?
Sí, sí. Serregueira Fontes, que és un despatx que aquí som molt amics i treballen conjuntament amb el Magnus a la Universitat de Bergen. I després el despatx de José Gigante, que han estat al darrere de projectes a Portugal i també a Abu Dhabi, com a expert en infraestructura.
Molt bé, i a part del despatx de Zaha Hadid, sou els únics externs, diguéssim, a Oslo, que heu aconseguit una d'aquestes 6 estacions. Les altres han quedat per despatxos d'arquitectura habituals de la zona, no?
Sí, sí, estem molt contents per això. De fet, hi va haver 85 aplicacions de tot el món i els únics que són fora del món escandinau han sigut Zaha Hadid i nosaltres.
Estem en una zona molt especial perquè és l'antic aeroport que ha estat reconvertit en equipament cultural, però encara queda el testimoni de tot el que va ser i un entorn d'edificis singulars però mal recosits urbanísticament, no?
Està a mig fer encara i falta la peça principal, que és la part residencial, i el nostre projecte serà en realitat una de les estacions de més ús de tota la línia, perquè la gent anirà a treballar i també vindrà a treballar.
Però a més assumeix una mica aquesta funció de rehabilitar una mica la connexió entre aquests futurs habitatges, les empreses que s'han implantat allà, aquests edificis singulars que comentàvem, i bé, fer purament d'estació de metro, que al final és el que es tracta, no?
És un punt de trobada i té una presència més visible que el que seria solament un forat al terra, sinó que intenta donar una centralitat en aquest nou barri.
150 metres de llargada. Normalment, quan parlem d'estacions de metro, hi veiem la boca d'accés i el vianant no n'és gaire conscient de tot el garbuig que hi ha per sota de túnels i vies i andanes i accessos, no? En aquest cas, tots els 150 metres de llargada s'intueixen força des de dalt, no?
Sí, hi ha un terra de pavés que il·lumina a la nit i serveix de punt d'orientació i també t'intueix que la ciutat no només està per dalt, sinó que també està per sota. El ser transparent serveix de punt de referència. Llavors, quan un arriba a aquesta estació, de seguida veu per on ha de marxar. L'ajuda que hem aconseguit buidar tot el centre de l'estació, no hi ha cap obstacle, cap escala, res, és el túnel net. I en els finals estan les escales reforçades amb aquesta il·luminació zenital que de nit és artificial i de dia solar i que t'orienta cap a la sortida.
Llavors, a extrem i extrem, hi trobem dues ales, no? Que bé, seria una mica el que habitualment entenem com les boques, no?
Sí.
I és el que realment té més visibilitat.
Sí, o sigui, a cada extrem estarien les boques, les sortides per unes escales d'emergència. Una cosa que hem fet, que és bastant original del projecte, és el que és normalment resta amagat, posar-ho al davant, que són les escales d'emergència. I les escales d'emergència és aquesta doble espiral que dona identitat a l'estació sense tenir un element de més. O sigui, nosaltres hem fet servir els únics elements que són necessaris per una estació, que són les escales mecàniques, les escales d'emergència, l'ascensor, els conductes de ventilació. I hem fet d'això l'element escultural. Llavors, és una estació que és molt transparent, és un volum molt diàfan. Haver fet una escultura de l'escala d'emergència i el tub de ventilació, ens hem pogut alliberar de la cara posterior d'aquesta estació.
Per tant, queda com un espai sense final, diguéssim, no? Que al final ve donat pel propi trajecte que va fent el vianant, però no pas per l'acabament sobtat. No?
Sí, sempre veus la visió, la llum que et ve de dalt o la continuació del teu camí. A Escandinàvia són a vegades molt carregats de disseny, de curva, i aquí nosaltres només hem fet servir els elements estrictament necessaris per una estació, que són les escales de mecàniques, les d'emergència de l'ascensor, i amb això hem tingut un resultat escultural.
Maria Mestres, gràcies per apropar-te als micròfons del Perspectiva de Catalunya Ràdio per explicar-ho i l'enhorabona, repeteixo.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Adéu.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.